La finestra. Ràdio Falset. Bon dia i benvinguts a l'espai La finestra de Ràdio Falset. Començarem a partir de les 11 amb l'espai Rodamón. Tot seguit, l'espai literari Trasbarrat, amb l'Agustí Massip i l'Àngels Martí. Al punt de 12:45, l'informatiu, amb Jordi Soldevila. I per acabar el matí, l'Hora del Vermut, dirigit i conduït per Jaume Borràs. La finestra. Ràdio Falset. Bon dia i benvinguts un dissabte més en aquest el vostre espai. Avui, com és habitual en el nostre espai, anirem a fer un tomet per aquests mons de Déu. I avui és un dia de reflexió, demà tenim referèndum. I què millor que reflexionar, el Jaume avui ens ha portat a un lloc on podrem reflexionar, al Pla del Retaule. Home, jo m'esperava anar a Jotan en els ports, eh?
Ah, doncs aquesta vegada l'han fet diferent, home.
Com és això?
Pues sí, pues perquè aquesta vegada anirem amb una zona que més aviat doncs, requereix aquesta peça de música, encara que sigui de l'Escolania de Montserrat, no té res a veure els ports, perquè és la Salve Regina, però realment és, anem al retaule, al fondo del retaule d'una església, per dir d'una manera, no?
Molt bé.
Pues realment és així. I aquesta és l'idea doncs, de per què hem posat aquesta peça.
Molt bé, molt bé.
De llamar l'atenció lo de la jota, perquè posem jotes.
Exacte, anant als ports i trobar una altra jota.
Però aquesta vegada és que l'he posat aquesta peça, més que res perquè la persona que hi vagi en aquesta excursió és que queda impressionat del racó que va, I requereix una certa tranquil·litat i meditació.
S'ha d'anar poca gent, doncs.
I va poca gent perquè és molt lluny.
Però si ha d'anar amb poca gent? Si vols tranquil·litat...
Millor, perquè llavors és quan no sentes ni la més mínima,
Has d'escoltar el silenci.
És que, sí, has estat fan mal les orelles del silenci que hi ha, en aquella zona. Sí.
Costa
sí.
De trobar el silenci avui en dia,
Una mica, però hi ha racons que sí, Encara els tenim, a Sant Bartomeu, al Montsant, Allí te fan mal les orelles també de la quietud que hi ha.
I els ports jo trobo que és dels pocs puestos que pots escoltar el silenci. Jo, és una de les coses que més m'ha impactat dels ports quan hi he anat.
Bueno, perquè potser recorreguts de cotxes a prop i sonidos no n'hi ha. No n'hi ha, per exemple, aquella zona, no. Ni trens, ni res. Sí, sí. Pues bueno, doncs aquesta excursió, si vols, ara mirant-ho i us l'explico, perquè... Vinga. Ja que anem al fons del que t'he dit del retaule, però és llarga aquesta excursió, encara que no sembli, ens hem de dirigir a la població de la Sénia, cap a la part de, més aviat tirant a baix, prop de Castelló de la Plana. Però és província de Tarragona, això. Ens situarem al poble i hem de buscar la forma d'anar per la mateixa carretera que hi ha de la població, direcció al Pantano d'Ulldecona, que això ve a ser a uns 5 o 6 quilòmetres més de cotxe. Arribarem a la presa, i a la presa veureu que al mateix costat de la presa ja hi ha un restaurant, que per cert s'hi menja molt bé, perquè fan menjar així típics propis d'aquella zona, hi ha una espècie de sol service. Això va molt bé perquè quan has fet la caminada, al baixar, doncs pots dir, anem a fer el pica-pica, no? I és una zona molt, molt adequada, perquè a més lloguen barques pel pantano. És un pantano que no sempre està ple, el temps de regadiu, perquè més aviat s'abuida molt de pressa perquè la gent d'aquí en aquesta zona reguen. I bueno, jo hi vaig anar amb tota la il·lusió de que al Pantano d'Ulldecona doncs, hi havia una sèrie de rius que han marcats aquí i dic Rajaran i tal igual, i em vaig tindre una gran decepció. És una zona dels ports que és molt secativa, perquè estàs a dins en barrancs més aviat, també el seu pinar, no? I les seves faixeres, però realment els barrancs no ragen. Es veu que el temps que plou, allò baixa però a dojo, perquè es veu que aquelles barrancades se tornen leles per omplir el pantano d'aquella manera. Però en acabat, com que són bolots de pedra i tal i qual, doncs deix de rajar automàticament i queda el paratge doncs, més aviat àrid, no? El que són les vores del riu. Bé, ens situarem en aquesta presa, que us he dit, del pantano d'Ulldecona, i veureu que en direcció a la tinença de Benifassà, és com si anéssiu direcció a Fredes, vosaltres, al sortir de la presa, bum, ja veureu que hi ha una pista. Aquesta pista surt a mà dreta, en direcció, en aquest punt que us he dit. Doncs és aquesta pista la que heu d'agafar. Aquesta pista té una duració de llargada total des del punt que us dirigiré fins a dalt de tot al fons del retaule, d'aproximadament, ojo, el que us estic dient, 21 quilòmetres de pista de cara amunt amb cotxe. Amb cotxe. Ojo, No hi podeu anar amb cotxes massa bonics, més aviat han de ser cotxes ja que puguin desgavellar una mica, perquè te trobes de que hi ha zones que és difícil, vull dir, està molt, molt deteriorada a vegades la pista degut a les pluges o del que hi ha hagut, no? I a més de que hi ha una certa pendent de pujada, perquè el desnivell és força, força considerable. Penseu que te situes a dalt d'aquesta muntanya als 1.300 metres d'altitud, encara que no ho sembli, vull dir, d'unidoreta, el que vas pujant per la part d'aquest fondo. Bé, aquest fondo d'aquest barranc, pues, l'anireu seguint per la vora del pantano, veureu que és molt bonic, perquè hi ha una sèrie de masies al voltant de tot el pantano en si, i la pista la trobareu molt ampla. Hasta direu, això sembla com si fos una espècie de carretera que s'hagués volgut fer. Pues podria ser, però realment se va quedar per acabar, perquè la direcció d'anar a Fredes la van fer per un altre cantó. I llavors, aquesta pista, veureu que si l'aneu siguin per aquests fondos en dintre, deixareu el pantano de veure'l, i llavors trobareu una bifurcació que marxa amb un altre pont que surt a mà esquerra. Vosaltres, res, sempre heu de tirar sempre amb el cotxe a mà dreta. Direcció al barranc de la Fou, sempre és el barranc principal de tot el recorregut. Passareu per una sèrie de cantilats que direu, com si us trobéssiu inclús a dins de la zona de Montserrat, per això us he posat aquesta peça. Perquè veure els penya-segats i la forma de la pedra calcària que hi ha per allà en aquella zona és que diries que t'hi trobes, perquè és la mateixa construcció com si fos el rocam d'allà de la zona que era de Montserrat. Bé, anirem passant tot aquest recorregut i anem planejant sempre per la vora del barranc. D'aigua no n'hi veureu fins que us ho diré jo, almenys amb aquest temps. Jo recomano que aquesta ruta, si l'heu de fer, mireu de fer-la o a la primavera, que és quan comença a verdejar el bosc, i encara pot baixar una mica aquell riu, o a la tardor, perquè a la tardor penseu que anar aquí en aquesta zona anireu amb una feixera, que és la més meridional de Catalunya, i quan canvia el color, la fulla de to, és un tapís veure aquella muntanya com entre dins en aquell fondo del retaule, hi ha aquella variació de colors tan maca. Ara, en aquest temps, a la primavera, la veureu, però en color verd, amb més clars o més foscos, però realment també té el seu encant bonic, eh? Bé, anirem planejant per dins en aquesta barrancada, tal com us he dit, anant fent quilòmetres, perquè els vas fent, però bueno, amb el cotxe doncs, anar tirant. Si ho haguéssiu de fer peu, és molt llarg, eh? Vull dir, si el recorregut de 21 quilòmetres en cotxe representa que de baixada són 21 més, són 42 quilòmetres en total del recorregut. Doncs arribareu amb un moment que trobareu la caseta forestal. Veureu que hi ha com una cadena i a l'altra banda hi ha la casa forestal del vigilant que hi ha de l'inquella zona. Allí hi ha un sender que puja fins dalt al retaule. Aquest recorregut se us faria almenys de 6 hores i pico de pujar. Jo aquest no us el aconsello perquè són 600 metres de desnivell en picat, tot el rato pujant. És millor fer aquest altre que us estic dient amb el cotxe i així només fareu uns 300 metres de desnivell en total, des del lloc que deixareu el cotxe. Per tant, ja no serà tan pesat. Al davant de la caseta aquesta forestal, una mica més enllà, trobareu una àrea de recreo que fan pels ports, que això realment és molt maco perquè te trobes que quan arribes pràcticament a la zona per poder fer les excursions principals i et trobes que t'han preparat una zona amb alguna font que hi ha i una sèrie de taules. I allí hi ha una zona de pícnic. Allí hi ha una font, que li diuen la font freda, i després pues, n'hi ve d'altra, de font, però deixarem aquesta zona que ja trobareu uns panels. Vosaltres ho heu de passar de llarg, això. Heu de continuar amb el cotxe amunt, a part de que vegueu que hi ha molts recorreguts. Sempre per la pista, amunt, i ja veureu que va pujant de desnivell i a vegades planeja. I llavors pues, hi arribareu a la font del Teix. Ja veureu que tornareu a baixar cap amb una barrancada, i l'aigua sí, llavors veureu aigua allí entollada, que ja comença doncs, a veure's com si volgués córrer una mica el riu. I realment allò li diuen la font del Teix. Una mica més enllà de la font del Teix, veureu que a part de la part aquesta que hi ha l'aigua entollada, ja comença a haver com un revolt de pedra, que té un nom, aquell toll d'aigua tan gran, però és que no me'n recordo de veritat, tot no em queda al cap. I bé, en aquesta zona, doncs, en aquest racó, llavors ja comença a enfilar-se una altra vegada més amunt, la muntanya. Sempre per la pista, eh? I un cop has passat aquest bocí, que sembla que estiguis dintre un canyó, tot de pedram, doncs la impressió més maca és trobat de cara al retaule, perquè surts en un moment a la muntanya, a dintre en aquesta barrancada, que fas un pujant, no? I quan vols baixar, bum, te la veus de frente, eh? I llavors sí que dius, hòstia, ara sí que veu el retaule, perquè clar, els 20 quilòmetres que te'n vas anant en cotxe i dius, aquí no veig res, només vaig veient muntanyes i més muntanyes, i és impressionant, és molt maco. T'impressiona de tal manera que dius, paro el cotxe, baixo, tiro fotos, perquè t'agrada veure aquella pedra tan gran, fent aquests diferents escalons, com si fos això que us he dit de Montserrat igual, però immens, és enorme, és enorme. Això queda la part més alta, que el fons del retaule aproximadament està als 1.200 i pico, que veus aquesta gran pedra al damunt, perquè llavors pots pujar fins als 1.300, però bueno, aquí ja no hi arribarem avui. Veureu que llavors ja anem passant per una font, per una zona que se li diu Racó dels Avellaners, que normalment ja veureu que tots són avellaners de muntanya, d'aquestos que tenim nosaltres que aquí mos trenquem les closques per regal i tal i qual, doncs allà en aquella zona els vas veient però en quantitat. I a més la verdor, no? Que vas veient un paratge molt maco. Per això us he dit que el canviar la fulla és maco que el féssiu a peu, aquest bocí. Però bé, continuarem amunt, eh? Llavors això encara s'enfila més, eh? Quan som allí al racó de les avellaners que diuen, doncs veureu el rocam de la pedra dalt de tot, però vosaltres passareu per baix, direu, no hi passaré, doncs sí, vas pujant perquè hi ha una pista, eh? I bé. Hasta que arribareu amb una zona que a dalt de tot teniu una barrera, us trobareu amb una barrera metàl·lica, abans era una cadena, ara han fet una barrera. Aquí hi ha una jugada, i això ho fan no per no deixar passar la gent, és que a vegades hi ha en aquests punts, hi ha èpoques de cel de les bèsties o controls que fan els d'Icona i tal, i llavors tanquen aquests circuits perquè la gent no hi passi, perquè si no hi passarien jeeps i a motos i fot-li. Si passen a peu, doncs com que ja no fan soroll ni res, no s'esperveren perquè et pots trobar amb les cabres allí a quatre passes, no? Perquè vas passant per dalt a les cinglades. Bé, aquesta reixa, si un té una miqueteta d'esme, vull dir, la sap obrir. Jo vaig veure el trucó. La segona vegada que hi vaig anar, perquè hi vaig tindre que anar dues vegades al retaule, La primera vegada hi vaig anar amb uns familiars i és impressionant, va ser molt maco, de veritat, perquè quan érem a dalt aquí en aquest fondo, precisament aquí en aquesta barrera, pues vam veure que s'anava posant fosc i núvols que pujaven i baixaven, perquè això, el canvi allà baix en aquella zona, els ports, te'l fa, però radicalment. En qüestió d'una hora te pot canviar el temps. I, bueno, doncs nosaltres, valents i valents, amunt, no? I quan érem dalt de tot, no vulgui saber, no havíem arribat encara al puesto que hi anàvem. Mos comença a tronar, però amb uns trons i uns llamps impressionants, saps? I res, ja de cara avall cap al cotxe una altra vegada, però els familiars meus, jo m'hauria amagat al davall d'un teix o al davall d'un piu, el que sigui, però vam anar a parar en un punt que, i quan érem en aquell punt que ja no hi havia ni pins, ni pedres, ni posto per amagat, se sentia vindre un brumit. No era aigua, Jordi, no era aigua. Era una pedregada, tio, que mos vam quedar blaïts de pedra, però no vulgui saber, no sabíem ni on t'amagamos. Los quatre vam fer una mica de cubeta per amagar-nos i amb els braços al cap, no vulguis saber els braços com van quedar de vermells. Per això hi vaig tindre que tornar un altre dia. I llavors ja vaig anar preparat amb un filferro i vaig obrir aquest ganxo d'enqueta porta metàl·lica que tenen els d'Icona. Vaig a dependre com ho fan ells. I llavors per això vaig poder pujar encara ben bé uns 2 o 3 quilòmetres més amunt. Al costat d'enqueta verge, si heu de deixar el cotxe baix, veureu que puja un senderet pel costat. Aquest senderet, si l'aneu seguint, us portarà fins dalt al fondo del retaule. Penseu que si la feu, aquest recorregut, en 2 hores lo podeu fer perfectament, des d'aquí en aquesta verge, o sigui que pujareu bé, i tal com pugeu, tot podeu tornar a baixar. No serà per la pista ja, serà sender. Arribareu a dalt de tot, pujant per aquest sender, jo ara us ho explico sortint des d'enqueta verge. I primer passareu pel Pi Gros. El Pi Gros és un pi enorme, són uns brutos els dels ports, perquè a vegades no senyalitzen res. Només te trobes els límits que et fica. Ets a la província de Terol, ets a la província de Castelló, perquè en aquesta zona les pistes, a l'entrar i sortir, te trobes en diferents punts que et van informant d'en quina província. Però realment allò de dir, estàs aquí perquè és això, això, adivineu, has d'anar amb un plano. O sigui, que la gent que vagi preparada amb una mica de planell. Abans d'arribar a aquesta font, que és la font del retaule, pujant aquest sender, trobareu un monticul petitet de pedres, aproximadament uns 200 metres abans de la font. Us ho dic perquè a mi em va costar, vaig passar de llarg 2 vegades sense veure-ho, fins que el vaig trobar. Veureu que aquest caminet s'enfila amunt, però no us amoïneu que només hi dona haver uns 150 metres de pujar amunt, i llavors te trobes amb el Pi Gros. Val la pena que hi aneu, Jo em pensava que era un pi, com tots, doncs és un pi d'uns 33 metres d'alçada, uns 5 metres de redona de soca, i quan l'ho vaig veure me va impressionar tant que li vaig tindre que dir a la dona, dic, posa't a la vora del tronc perquè et tiraré una fotografia, perquè així d'aquesta forma veurem el tamanyo de la soca, perquè és que si no la gent, encara que ets expliquis, aquest pi se calcula que té uns 700 anys de vida. Ojo, vull dir, és un senyor pi, I, bueno, és un pi negral, d'aquests que pugen molt vertical cap dalt de tot, però és preciós.
No està catalogat, aquest pi?
Res, no tenen res marcat, perquè és que on t'anirem acabat, el faig pare, és que te'l passaries, no el tenen marcat, és que són uns brutos. Jo, així com anem al Montsant i ho trobes tot marcadet i tal i qual, ells allà, a sus anxes, a espavilet. No, potser van bé, potser van bé, així la gent potser no deteriora tant les coses, no ho sé, però és una altra tàctica. Bé, havent vist això del Pi Gros, doncs val la pena baixar avall una altra vegada, agafar aquest senderet direcció, tal com us he dit, a la font del retaule, que la trobareu allí, no res, a uns 200 metres. Hi ha una zona molt bonica, que sembla que estiguis al Pirineu, perquè llavors te trobes amb una zona verda, tota d'herbeta, molt fina, i llavors també hi ha el brossam, no? Però el bonic és veure que aquesta font, a part de que raja molt, l'aprofitant que va passant amb troncs buits de fusta d'un posto a l'altre, hi ha 5 o 6 troncs que fan de veuradors amb diferents desnivells, no? I això està fet per les cabres de muntanya i tot el bestiar que hi pot haver per allà perquè puguin anar, perquè inclús hi ha temps que hi havia els bous allà d'aquella gent, Són uns brutos, No. T'havien els bous i, bueno, esgarrifet, si t'agafa un bou per allà en aquell fondo, doncs també te les emprenen, tu saps? Però, bueno, hi ha aquests veuradors i és un lloc molt bonic per a passar a l'Horratet. Bé, jo us recomano, en acabat de la Fonagueta, anar a veure Lo faig pare, que t'havia dit. Lo faig pare és impressionant, és un arbre que està amagat a dins, en un fondo, que és el que us volia dir, després de la font, veure que surt la pista una altra vegada i l'heu de continuar seguint pujant amunt. I no haureu corregut ni uns 500 metres aproximadament, perquè hi pot haver un quart, encara no, a peu. Però és que ho passaries de llarg, també. Ja ho veureu que aneu passant per una feixera molt maca, tot de faixos, perquè bueno, és impressionant, és maco de veure-ho, i arribareu amb aquesta fondada, que a dintre hi ha precisament aquest arbre. És un arbre que té aproximadament uns 250 anys de vida, i el que més t'impressiona d'en vell és que imagineu-vos ara, per exemple, per dir-vos-ho, la quartera de Falset. Doncs mira, la meitat de la quartera de Falset no és que sigui l'arbre, és l'arrelam que té, que s'estén per terra com si fos una tela d'aranya, tan gran, amb un arrelam tan gros, que t'impressiona només de veure'l, perquè a més està amb un ribàs, amb una certa pendent, i des de luego, lo López Munné lo defineix en una de les excursions que fica ell, diu, és com si estiguessis en una zona d'encantament d'hades, i és veritat, quan ets allà, doncs més aviat te fa com una mica de por i tot, no? Perquè veus aquell traste tan gros, i jo quan lo vaig veure, doncs precisament com que les fulles encara no havien sortit, encara es veu una cosa més tètrica, però t'impressiona de tal manera que dius, hosti, fotem lo camp d'aquí. Però no el trobeu, o sigui, això no tampoc ho tenen senyalitzat, per això us he dit que quan hàgiu corregut aproximadament un quart, pista amunt, des de la font, doncs mireu bé aquest fondo, perquè és allí, no res, a uns 50 metres del camí, això. Vull dir que no és que hagis d'anar per la muntanya cap dalt. Així com el pit has de desplaçar, amb això no, perquè
t'ho trobes de cara.
O t'ho passaries. Però és una passada veure aquest recorregut, lo bonic que és. O sigui que jo us recomano que feu la baixada pel mateix puesto, perquè si siguéssiu més amunt aquesta pista, arribaríeu a dalt de tot amb un refugi que és el refugi de Casetes Velles. És un refugi de muntanya, que si hi ha excursionistes valents hi poden arribar-hi, perquè encara hi hauria un ratet més, però és una zona que és un encant, tot això de dir. Per això jo us he posat aquesta peça de música, perquè a mi me va impressionar, me vaig sentir amb un Montserrat, i per això jo ara, de despedida, pues, bueno, us posarem una miqueteta del Virolai, de la patrona nostra, que és la patrona de tots els catalans, encara que aquests dies s'estiguin barallant entre ells, no? Per veure qui això, qui
sí,
allò.
Sí, millor no tocar-ho, aquest tema.
Sí, bueno, per això ficarem això, i amb això ens despedirem de tots vosaltres, però esperant que aquesta excursió l'aneu a fer pel maca i el bonic que és.
Aquesta música no té res a veure amb el Marroc, però Enteneu que un ciclista de muntanya necessita aquesta música per pedalar. Ara us ho expliquem. Algo calmo y revenido. Él era un hombre, algo bajito y susurrido. Y por la noche baila al estilo Tarantino. Bé, doncs, avui ens acompanya l'Esteve Pi, que el passat mes de maig, a principis del mes de maig passat, avui ens acompanya l'Esteve Pi, que el passat mes de maig va fer un raid per les terres del Marroc. Ell ara ens ho explicarà. Però estaràs amb mi, Esteve, eh? Aquesta música aixeca l'ànimo quan estàs agotat.
I tant, home, mos hauria anat bé portar la pell.
Oi que sí? Bé, doncs, el viatge comença aquí a la nostra població, com sempre, no? Ell se posa a internet, un bon dia... Sí. I trobes aquest viatge a través d'internet. Explica-vos sí, sí. Una mica com comença aquesta aventura.
Home, no, pues sempre havia pensat que doncs, fer turisme amb la bicicleta pues havia de ser molt xulo, no? Perquè a vegades fas turisme amb el cotxe o així, o amb avió, i clar, vas d'un lloc a l'altre, però et perds tot el que hi ha entremig. I clar, forma part del viatge també, no? I bueno, pues també però pensava que fer un viatge en bici tenia la dificultat de que has de carregar tot el material. I clar, això és molt, hòstia, és molt pesat perquè són molts quilos de pes, la tenda de campanya, tota la roba. Clar, quan més lluny vagis, més equipatge has de portar. També més... te pot passar que et poden robar la bici i no saps on dormiràs. Bueno, hi ha unes quantes... Bueno,
és com una aventura controlada.
Si fas... Bueno, lo que és una aventura controlada.
Anar amb una agència quan ho busques.
Exactament, sí. I per això vaig entrar a internet per informar-me una mica i vaig trobar això, informació sobre una agència que muntava... un ride al Marroc, que eren 7 dies de pedalar per Marroc, pràcticament cruzant doncs, les zones més o sigui, les zones geogràfiques d'allí més representatives, no? La varietat geogràfica, doncs, vam anar primer a Marrakeix, des d'aquí a Barcelona, i d'allí vam anar fins al damunt del, o sigui, fins al nord de l'Atles, fins a Falda Nord, vam pujar a l'Atles i, bueno, pues vam baixar des de l'Atles, cruzant doncs, tota la zona intermitja fins al Sàhara, fins a les primeres dunes del Sàhara. I això amb uns cotxes que et portaven tot l'equipatge i tot això. No?
Molt bé. Una cosa que heu de tenir molt en compte és que aquest estiu tingueu intenció de fer algun viatge amb l'avió, però amb una destinació per fer en bicicleta, hem de dir que és molt important a l'aeroport tindre la bicicleta molt ben embalada.
Sí, sí, sí. Home, ells te diuen que et donen unes capses, però clar... Si et donen unes capses i l'has d'embalar allà de pressa i corrent, igual te falten eines per desmuntar coses, que val més que desmuntis. O sigui que la recomanació és fer-ho a casa i intentar posar, a més de la capsa de cartró, doncs roba a les parts més delicades, com són els canvis o les rodes, perquè qualsevol cop no els pugui trencar. Perquè, clar, si te'n vas ben lluny amb la bici i arribes allà i tens la bici trencada, te fot el viatge en l'aire.
Molt bé. I en aquest viatge, ara que dius això de trencar la bicicleta, en aquest viatge hi entra un mecànic?
No.
No hi entra. Has de tenir una mica de noció de mecànica.
Sí, sí, sí. Has de tenir noció de mecànica i portar alguns recanvis tu i tal.
Molt bé. Una altra cosa, aviam. Comencem a Marrakech i ja comencem pedalant?
No, no, no.
Pugem a l'Atlas primer?
Sí, de Marrakech vam pujar com 4 hores amb cotxe fins a... no me'n recordo el poble. I, bueno, de fet, com que ha sigut bastant improvisat tot això, no he tingut temps ni de portar els noms de molts pobles dels que van passar. O sigui que parlaré
bueno,
així.
Més o menys.
Però sí, vam pujar, diguéssim, des de Marrakech 4 hores amb cotxe fins, diguéssim, la falda nord, fins al peu de la falda nord de l'Atlas.
Molt bé. I aquí entres en un Marroc més aviat rural?
Sí, home, totalment. Marrakech, home, et sorprèn perquè a Marrakech, si vas al centre històric, doncs hi ha el zoco i tot això, i clar, veus gent que va amb una muleta, o sigui, amb un animalet aquest, una mula, dalt, allò, i vestits així autènticament d'allí, però en canvi veus gent, que són d'allí també, marroquins, que porten cotxes de lujo, tot terrenys d'aquests Porsche i tot això. Tot això, no sé, deu ser perquè en aquests països això que diuen sempre, no? De que la gent molt pobra és molt pobra, yeah. I la molt rica ho és molt, però si veus uns... Ui, el contrast allí a Marrakech és molt fort. Hi ha una mica d'aquest ambient així, diguéssim, rural, però també està molt europeïtzada, molt occidentalitzada, no? Però sí, amb pixos de Marrakech ja, doncs, bueno...
Amb això també deu ser una mica fruit de tota la immigració, no? Que tenim aquí, que han tornat molts o que molts ambient...
No ho sé, la veritat és que no ho sé. No ho sé, no? Perquè, clar, els que venen aquí... Home, s'ha de tindre molts calés allà baix, per tindre un cotxe com els que veies, aquests tot terrenos, però de tope de gamma de marques, saps? BMWs d'aquests tots terrenos que aquí no els veus gaire. Ni veus un de tant en quant i quan el veus penses, hosti, aquest tio deu tindre molts calés. Doncs clar, allà baix, per molt que pugis aquí i treballis molt, això de ser gent que té quartos allà baix... I,
o gent d'aquí que tenen empreses allí.
També, també pot ser. Perquè allí a França i tot això, bueno, hi ha molta connexió amb França, i moltes empreses i moltes cadenes hoteleres i tot això, doncs estan allí establertes. I suposo que ja el negoci aquest ve de fa molts anys, no? Però bueno. Però sí, el cas és que al sortir de Marrakech ja així cap a nord, diguéssim, per anar a buscar doncs, les muntanyes, doncs sí, sí, cada vegada més, doncs, quan més pujaves en altitud, així cap a l'Atlas i tot això, doncs cada vegada les carreteres pitjors. Es veu que ara les estan asfaltant, moltes de les que van passar, o sigui, a l'organitzador del ride fa 8 anys que l'organitza i diu que moltes de les carreteres que van passar ara fa 8 anys eren camins abandonats que quan plovia se quedaven així 6 mesos totes plenes de pedres que no s'hi podia ni passar i molts d'aquests camins ara estan asfaltats però vamos, que a mesura que vas pujant cap de l'Atlas doncs molts pobles sense llum, sense aigua i la gent que viu de l'agricultura únicament. No tenen estalvis ni res, viuen al dia. Això sí, jo els vaig veure molt tranquils, gana no en passaven, i molt tranquils. Tu.
I què és, una agricultura així amb secà o és amb regadiu?
Bueno, ells estan molt al costat dels rius, perquè clar, allí, pel que vaig veure això bastant... Nosaltres en total vam fer uns 550 quilòmetres i zones de bosc només n'hi vaig veure el primer dia. Que és això, a la falda nord de l'Atlas, al començament, sí que havia com boscos que inclús semblaven d'aquí, amb alzines, amb margallons d'aquestes palmeretes petites, però va arribar un moment que en sec se va tornar tot superàrid, tot sec, i diguéssim que l'únic on hi havia vegetació i molta era els llits dels rius, que a vegades el riu se veia, sortia fora, i a vegades el riu era subterrani. Això sí, però amb aquell corredor que ocupava el riu entre les muntanyes, hi havia allí una quantitat de verd tremendo i allí és on hi havia tots els pobles i tots els cultius, home, patates i bueno, de tot, sí, com el que hi ha aquí, no? Suposo, hortalisses, fruita, bueno, de fet allí els mercats de fruita pues, estan superben sortits de tot i fruita feta allí, que no se la porten de fora, o sigui que de tot tenen, home, nosaltres als horts no hi vam entrar, però pel que veies i per la quantitat d'aigua que hi havia en aquests llits dels rius, que la tenien tota canalitzada i tot, doncs no devien poder cultivar de tot.
I en un poblet d'aquests, quan arriba un grup de gent occidental que van a passar allí uns dies en bicicleta, quina és la resposta d'aquesta gent? Surten a veure-us, passen de valtros?
No, home, bueno, la gent gran pues, bueno, estan així una mica més tranquils perquè allí també tenen això de paciència en tenen molta aquella gent, no? Perquè el primer dia ja te n'adones. Per exemple, nosaltres paràvem a fer un descans i a reagrupar-nos tots. I, per exemple, allí prop teu hi havia doncs, un home gran amb dues dones, no? I un home ja bastant gran, diguéssim. I portàvem com uns fardos, en més de portar una maleta o així, uns fardos de roba i a dins plens de coses. I estaven allí ajaçats a l'ombra i penses, bueno, no sé què deuen fer aquí, no? Clar, això al costat de la carretera. Però, bueno, veies que passava un taxi i el taxi anava ple. Però ple allí no són 5 persones. Ple allí són 4 persones detrás, o 5, i 4 persones davant.
Som un turisme.
Amb un Mercedes, uns taxis d'aquests Mercedes, així, Mercedes d'aquests antics grans. Però sí, un turisme, eh? Al davant van el conductor, a la dreta del conductor n'hi va un, a la dreta del conductor n'hi va un altre, on hi ha el canvi de marxes, i a l'esquerra del conductor n'hi va un altre. I al detrás, doncs, 4 o 5, no? I, bueno, aquesta gent que estaven allí, ja saps, al costat de la carretera, estaven esperant que passés un taxi d'aquests o un autobuset. Si anava ple, bueno, ells ho sentien, que venia d'allí de lluny, i ja s'aixecaven. S'apropaven a la carretera, miraven, i si anava ple, pum, el taxi passava de llarg i ells tornaven a l'ombra, sense dir res, allò com, bueno, acceptant-ho.
Sí, invitant altre.
Sí, sí, s'assentaven allí i au, doncs mitja hora, una hora, el que fes falta, hasta que vingués un altre amb lloc, i els devia portar doncs, cap a alguna ciutat propera o així. I, però bueno, això de la reacció de la gent gran quan arribem als pobles pues era com molt bueno, de mirar, observar, tranquil·la, però els que més s'esvolotaven són els xiquets, que abans d'arribar al poble hi ha alguns ja venien corrent i demanen coses, que no és que... No crec que sigui que les necessitin, sinó que és un entreteniment i una manera de contactar amb naltros, no? Igual que això que es fa de... No sé, així pensant, no sé, per buscar allò una similitud. Això que es fa, per exemple, demanar un autògrafo amb algú famós, a veure quan lo trobes. En realitat, què fas amb aquell paper? No res. Però és una manera de parlar un moment amb aquella persona i de parlar d'algo que tingui sentit per als dos, no? Doncs aquests xiquets jo crec que feien lo mateix. Venien i et demanaven caramelos o bolígrafos i a veure, aspirines i tot això, que jo crec que és el que més necessitaven i el que també... Si els donaves a triar, preferien aspirines, pues això no t'ho demanaven. Sempre et demanaven caramelos i bolígrafos. Si els donaves medicaments, pues millor. Aspirina, sobretot. Perquè si els donaves una altra cosa semblant a l'aspirina però que no fos d'aquesta marca, ja no ho volien. No? Seria que no coneixerien això. Però els nens s'esvolotaven molt. I el primer dia també, que és allò que bueno, un no ho sabia i duia una bossa de caramelos de 2 quilos, i vam arribar allí al poble, abans de el poble estava després del riu, nosaltres abans del riu ja mos vam parar, però tots els nens van venir corrents, i pam, pam, que els hi deixéssim la bicicleta. Jo el primer dia no li vaig deixar la bicicleta en cap, no? Pensava,
però altre... que no tornin.
Sí, no que no tornin, però que es fotin... Marxar no marxarien, però que no es fotin de cap i tot això. I... Però sí que hi havia gent del grup que havia estat ja per Marroc en bici, i sí que els hi va deixar la bici. I realment ves que no passava res. Ells donaven un tomet allí, i te la tornaven i au, i contents. Però bueno, mentre tot això i venga demanant i fent fotos als nens i tot això, un doncs se li va ocórrer només de treure uns quants caramelos, va treure tot el sac de caramelos. I automàticament tots els nens se li van tirar damunt i hi havia un canya detrás i quasi el van fotre baix. I allí vam tindre de ficar ordre i venga els nens allí intentant controlar-los. Venga, tots en fila, va, d'un en un. Però clar, allí tots venga i ven la bossa i va, se li fotien damunt, no? I aquell paio al final va tindre de guardar la bossa treure'n un grapat i anar donant d'un a un. I, bueno, és un espectacle, no? Però, bueno, tampoc és que no és per misèria, no? Diguéssim que és una diversió per ells. Aquests xiquets no tenen tele ni res. Clar, per ells això, doncs, és, mira, és la distracció del dia i ven i relacionen amb tu i no sé què, i et pregunten i no sé què. Els hi fas una foto, amb les digitals els hi ensenyes, se miren i riuen, no sé què. I ja
clar, és una cosa molt nova per ells.
Sí, home, el que passa que jo crec també que amb la soltura que ho feien estan molt acostumats a tot això també.
El turisme.
Sí, però bueno, no deixa de ser la distracció. Pues, si en passen dos pel poble, dos grups de gent, o un grup cada dia, doncs bueno, per ells és el seu moment així de mira, d'algo diferent, no?
Sí, sí. Trencar la monotonia.
Exactament. I també és bonic però també veure amb aquests nens que són super ingenuos, no? I els hi fas fotos i queden molt, molt macos, no? Amb les cares així, molt somrients, molt alegres. No.
Diguéssim que els nens... Molt sincer, no?
Sí, és tot molt directe. Els nens d'aquí doncs, ja tenen tanta informació i han vist tantes coses a la tele i com comportar-se, com no comportar-se, que clar, ja tenen molta censura, no? Entre el que voldrien fer i el que després fan, no? Ja tenen molta vergonya o si això està bé o malament. I en canvi allí pues, no fan res dolent, però són molt directes, no? I vinga, i demanen, i això, i deixem la bici. Clar, jo, si vingués aquí algú que no conec, no li demanaria la bici d'entrada. I aquells aquí ja decidit, va, deixem la bici, no sé què, pum, pum. I veus, i els vols fer una foto i es posen perquè els hi facis la foto, allò amb tota naturalitat, no? I veus així una soltura molt, molt maca. I clar, els hi queden unes fotos allò amb unes rialles, no? I amb unes cares, les nenes també molt maques, no? Allò com... Sí, sí, molt bonic.
I parlant de poblats, tinc entès que també vas estar en un poblat bereber, ho he dit bé?
Sí, 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 poblat bereber. Per cert, jo no sabia que allí al Marroc, diguéssim que els berebers, bueno, això és el que mos deia el nostre guia, que ell era bereber. Mm. Clar, suposo que segons qui t'ho expliqui, te diu una versió o una altra. Però que els habitants originals d'allí, originaris, eren els berebers.
Originaris aquí, de la zona de l'Atlas?
De la zona del Marroc. Val. Diguéssim que els àrabs que van anar a Andalusia i van conquistar Espanya i tot això, venien de l'Oriente Pròximo, de l'Orient Pròxim aquest, que eren els musulmans, que aquests van vindre conquerint tot el sud del Mediterrani i després, bueno, i cap al nord també, però bueno, que aquests venien doncs d'això, d'Iraq i de Síria i tot això. Però vamos, que els autòctons d'allí són els berebers i que aquest poble bereber parla una altra llengua, totalment diferent a l'àrab que dels marroquins que són, diguéssim, àrabs, no? Que són de l'islam i tot això. I que a més aquest poble bereber lluita perquè sigui reconeguda la seva cultura i la seva llengua i alguns inclús demanen la independència de la zona bereber del Marroc i que se'ls reconegui com un poble diferent al Marroc àrab, no? I bueno, tot això no ho sabia, em va semblar curiós, no? I, bueno, però el cas és que allí, en aquest poble bereber, vam arribar, i això també els nens, pim-pam, i havíem de dormir cada 3 o 4 ciclistes a casa d'una persona. La persona que mos va tocar en altres se deia Mohamed, i aquesta, la comunicació, diguéssim, no va ser difícil, perquè per gestos i això, i bueno, amb amabilitat, pues, tot funciona bé, però aquell home no sabia ni francès ni àrab, només parlava bereber. I clar, nosaltres teníem una fulla amb unes quantes paraules traduïdes de l'espanyol a l'àrab i viceversa, però de bereber no. I clar, bueno, doncs mos vam entendre. Però bueno, allò per mi va ser un dels dies més xulos del viatge, perquè vam anar a les seves casetes de fang, d'això d'adobe, la terra també d'adobe, tot molt polit, i bueno, l'habitació on nosaltres estàvem doncs era normal, diguéssim, i això, totes les parets d'adobe, el techo de canya, de com aquests canyars que es feien aquí, doncs igual. O no, de canya allí no era, allí eren de troncs, com d'uns troncs així com si fos de sabina, d'aquest arbre, i tots així com, bueno, això, molts troncs ficats junts, i al damunt tenien adobe d'aquest, que també la teulada era d'adobe. Al terra havien alfombres, i l'únic que tenia a l'habitació era una estufa per a l'hivern, que ells feien servir aquella habitació també habitualment per ells, però aquell dia estava reservada per nosaltres. A la casa no hi havia res més, o sigui, tenien les estris de cuinar, però adornos i tot això no n'hi havien. Bueno, és tot molt auster, només molt pràctic, diguéssim, el que fa falta està allí i ja està, no? I bueno, doncs aquell dia vam arribar allí, pim-pam, en aquest poble no hi havia electricitat ni aigua corrent, hi havia una font al mig del poble i a baix hi havia el riu. I, bueno, ja a l'arribar jo pensava, ostres, allí ara no mos podrem dutxar, després de pedalar, aquell dia no sé si vam fer 60 o 70 quilòmetres, tampoc era molt, però havia suat i dius, ostres, ara no et pots ni rentar les mans aquí, no sé què, vam arribar ja quasi fosc. Però, bueno, quan arribes allí fiques el xip automàticament de que, bueno, no passa res, te canvies de roba i ja està, i no passa res, tampoc és tan greu no rentar les mans allò un rato, no? I bueno, mos van portar el sopar, aquell, bueno, mos va acomodar aquell senyor i tal, mos va preguntar si volíem sopar, li vam dir que sí, i mos va portar sopar. El sopar era un pa d'aquests redons, plans, una terrina amb mantequilla i com una paelleta petita amb una truita dins d'un ou, així molt primeta i amb espècies d'aquestes morunes. I això era el sopar per a tres, érem tres, no? I clar, mos va semblar poc, però bueno, tampoc li vam demanar que mos donés res més. I, però la veritat és que mos ho vam menjar molt a gust, molt bo, i bueno, pues vam, la veritat és que no vam passar gana tampoc. Però bueno, vam veure que aquella gent també mengen poc, no? Que mengen el que els hi fa falta i el que tenen allí i ja està.
És una mica apreciar el que llancem aquí, no? Potser?
Home, sí, clar, contínuament hi penses amb tot això, amb la diferència d'aquí i d'allà, no? El que passa que sí que és veritat que... mira, també no pots dir és millor aquí o és millor allà.
És diferent,
perquè aquella gent, si poguessin, també viurien com naltros. I naltros, si poguessin viure com ells, seguiríem, o sigui, segur que seguiríem vivint com ara, no? Encara que, clar, et planteges que vivim massa bé igual, o que perdem una mica... que mos pensem que sempre ha sigut tot així, ja, no? Que perdem una mica d'on venim, diguéssim, no? Que la vida igual ha de ser d'una altra manera perquè sigui sostenible, no? Aquí sembla que...
Sí, jo crec que el problema, també això de la vida sostenible que dius tu, jo crec que el problema que tenen aquesta gent és que aquestos, la factura del progrés també la pagaran sense haver-la disfrutat.
Bueno, amb quin sentit vols dir?
Això m'ho vull dir, nosaltres ens quedarem sense aigua, ens quedarem sense moltes coses bàsiques al pas que anem, potser nosaltres no ho veurem, però els nostres fills o nets ho veuran, m'entens? I ells ja s'hi han quedat ara, m'entens? Sense haver-ho disfrutat abans.
No, home, però bé, ells si no tenen aigua tampoc és per culpa nostra.
No, jo ho sé que no, però vull dir, nosaltres la tenim ara i no la sabem conservar.
Sí.
M'entens el que t'estic dient? I això del canvi climàtic, per exemple, una primavera com la que he tingut aquest any, m'entens? Ara estem a portes de l'estiu i no ha plogut gens. I clar, tothom està esgarrifat. I aquella gent hi ha estat tot l'any així.
Bueno, sí, el que passa que...
I què passaria si aquí s'hagués d'anar a la font una altra vegada a buscar l'aigua, com si anava abans, m'entens? Vull dir-te, sí, o sí. Això de dutxar-te 7 vegades al dia, m'entens? Vull dir-te que trobo que és exagerat.
Sí.
No sé, trobo que aniria bé també passar una època així per saber apreciar el que tenim.
Sí.
Que deies tu, no? Potser som massa rics o som massa...
Sí, no,
massa
que no mos ho plantegem. Mos plantegem que sempre hi ha hagut aigua corrent, que sempre sí, la gent s'ha dutxat... I no, aquí, fins no fa tants anys, pues, també penses en això, dius... El que estic veient ara me sorprèn molt i em sembla totalment diferent i nou i, bueno, és una passada, no? I penses, ostres, aquesta gent com poden viure així? Però després també te'n recordes que no fa tants anys... a tota Espanya.
Exacte. Així, sí, 50 es vivia
als pobles, si anaves als pobles també n'hi devia haver molt sense asfalt, sense electricitat, que no tenien aigua corrent, n'hi devia haver moltíssims de pobles d'aquests, no? I bueno, també dius, pues, tampoc passa res, aquella gent viuen molt tranquils, què passa? No tenen la varietat de coses que tenim nosaltres, no? Pues no, nosaltres rebem molts estímuls, fem moltes coses, pues mira, nosaltres ara mateix, o allí una colla d'europeus, pum, van baixar allí en bicicleta, no? I clar, molts d'ells devien dir, mira, aquests matats,
pijada, no?
Sí, venen aquí amb la bicicleta aquí, tots vestidets d'així ridículs amb els pantalons aquests de ciclista, on van aquests, no? Però, bueno, diguéssim que nosaltres podem fer tot això i ells no ho poden fer. Igual ells se senten una mica infeliços perquè pensen que nosaltres som la mar de feliços perquè podem fer tot això, i no, al final jo crec que ells estan molt bé també tal com estan. Dubto que ells estalvin cèntims, perquè allí el poble on vam anar, home, deuen estalviar alguna cosa perquè quan se'n van a la ciutat poder comprar. Però és que allí el poble no necessiten res i no gasten tant.
No tenen res per gastar.
No, vull dir, és que no, botigues, hi havia una botiga al centre del poble que era com una mica al bar, la botiga de xocolatines, no sé què. Però vamos, que allí tot això no es fa servir. I va haver un dia allí el poble aquest també que, bueno, lavabos a les cases tampoc n'hi havia. Allò li demanaves el lavabo i mos va donar l'aixada.
Fes un clot.
Sí, va dir, mira, si és gran el lavabo, per aquí fora. I bueno, i a la nit, doncs no hi havia problema. Però jo havia d'anar al lavabo al dematí i vaig pensar, hosti, ara aquí, perquè aquí qualsevol moment que fes durant el dia, els nens ja sortien. I vaig pensar, ara sortiré i els crios aquests estaran desperts ja, que no dormen mai, que mai paren, i me seguiran tots. I efectivament... al dematí, quan me vaig aixecar a les 7 del dematí, no, o igual aquell dia abans, o no sé, a les 7. Allí es fa de dia més aviat, també, i la claritat de la llum, pues és... hi ha més llum que aquí, no? I com que estàvem alts a l'Atles, igual estàvem a 2.000 metres, hi havia una claritat tremenda. I a la nit se veien un munt d'estrelles, però un munt, eh? Que aquí a vegades vas al Pirineu o així, i t'hi fixes, hosti, un munt d'estrelles se veuen. Pues allí era això, però més encara. Una passada. Però bueno, la qüestió és que al dematí em vaig aixecar i al dematí sí que veies totes les dones a dalt d'uns roquets pel poble, amunt i avall, portant herba i treballant. Això, amunt i avall, les dones, i bueno, me va xocar això que durant el dia no les havíem, el dia que vam arribar i a la nit no les vam veure gens, estaven amagades. És més, nosaltres li vam demanar a l'amo de la casa si mos presentava la seva i només la va fer vindre fins a la fins al portal, que mos saludés i ja està, però no res més. I la dona s'amagava quan mos veia. Però bueno, després al dematí estaven totes amb el roquet amunt i avall i tots els nens també jugant per allà. Bueno, vaig sortir de la casa per anar al lavabo i pum, els nens ja els vaig veure baixar corrent des de dalt del poble, i ja està, ara aquí com aniré al lavabo, no? Anàvem amb el rotllo de paper de vàter i l'aixada. I bueno, els nens venen i em comencen a demanar caramel o no sé què, bombó, i tal. Jo no, que he d'anar al lavabo, però clar, ells no en tenien res. Però bueno, al final dic, no, aquí, això si no m'ho faré al damunt, això. I em vaig a baixar els pantalons i ho van entendre. I pum, se van separar un metre o dos i es van girar d'esquena a mi. I jo, mira, vaig anar fent lo meu i ells s'anaven girant de reull, controlant que estés allí i vam,
a que acabés.
I quan vaig acabar, creu, vaig tapar, no sé què, i pum, se'n tornen a balançar damunt i continuen demanant, no sé, encat me demanaven paper de vàter, que diuen rotllo paper de vàter. I bueno, i això, aquests xiquets ja demanen per bici, ja volen tot. I bueno, dic, els dono un tros de paper cada un, i els hi vaig donar el tros de paper i els dos allí rient feliços i em diuen foto, foto, i se'n posen els dos amb el paper així estirat de mà a mà i les mans obertes, posant perquè els hi fes una foto. I bueno, els hi faig una foto, els ensenyo la foto i tots contents, i després d'haver-los fet la foto se pleguen el paper molt bé i pum, i se'l guarden a la butxaca. O sigui, clar, realment, després vaig pensar, clar, és que igual n'hi veuen poc, aquests xiquets de paper de vàter, no? I pum, i se'l van guardar. Mira, una coseta més que tenen, sí, així, sí, curiosa, sí. Un paper de vàter, que igual ho faran servir o igual no, igual ho tenen guardat allí amb un caixó, amb tot el que van arroplegant de la gent que passa per allí, de bolis o metxeros, o jo què sé, o llavero, o coses que els dona la gent, no? I bueno, va ser realment aquí, amb aquest poble bereber, va ser el lloc on més contacte vam tindre amb la gent d'allí, no? Perquè sí que passes per molts pobles i parles, bueno, intentes parlar o els dones algo, però clar, arribes, estàs uns 10 minuts i te'n vas. Després, els altres dies vam dormir en hotels, bueno, hotels, albergs d'allí, però clar, entres a l'hotel i a l'hotel ja no tens aquest contacte amb la gent. I allí sí que va ser molt maco el poder veure com vivia aquella gent d'allí, amb un lloc sense llum ni res, totalment allí, diguéssim, a una economia aquesta de subsistència, no? El que recollien s'ho menjaven i ho guardaven perquè a l'hivern allí nevava. Allí problemes d'aigua als pobles de l'Alas tampoc ni tenen, perquè clar, a l'hivern nevava i aquest any es veu que va nevar molt, i quan hi vam anar tots els rius baixaven, i és més, una setmana abans de que anéssim nosaltres havia plogut i tots els rius baixaven i vam trobar un paisatge molt maco, molt verd. O sigui, va estar molt bé. Però bueno, sí, és xocant, te xoca veure tot això i realment això és la realitat, no? És lo cicle natural és aquest, més que no pas el que fem nosaltres, que és crear una bombolla que sembla que un dia hi he de petar tot, no?
Així doncs diríem que el que és la bicicleta queda en un segon terme, no? És una manera d'entrar-te dintre del que sí, és el Marroc, sí, autèntic, no?
Clar, allí fas turisme. Vull dir, ja anàvem tots un grup de gent, el més jove crec que era jo, tampoc sóc tan jove, però mira, i el més gran tenia 60 anys. Hi havia gent, doncs, de totes condicions de forma, uns que estaven més forts, altres que menys, tothom podia aguantar molt bé el que fèiem, però diguéssim que tampoc anàvem ràpid. I quan algú anava massa ràpid, ja li dèiem, on vas, no? Lo deixàvem marxar sol, però la filosofia era que cada 10 o 15 quilòmetres, o abans, o on volies tu, paraves per fer fotos i això, i sense cap pressa i sense cap objectiu de córrer molt i venga, arribar al primer i arribar abans. No, 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 allí es tracta de fer turisme, no? Clar, si vas amb la bicicleta i vas fent una baixada i baixes a tot drap, bueno, un moment sí que ho fas, però clar, si fas 10 quilòmetres de baixada i només mirant el camí, arribes baix i dius, hosti, m'he perdut tot el paisatge, no? I et sap greu. I clar, i aprens a dir, bueno, res, aquí s'ha d'anar mirant tot el paisatge i anant a poc a poc. I realment és lo bonic de lo que deia al principi, no? De fer el viatge en bicicleta. perquè no només vas d'un lloc a l'altre i veus doncs, els objectius que et marques de les ciutats, sinó que durant el recorregut també veus molt, respires, veus o sigui, l'aire d'allí, veus com bueno, la vida.
Tastes la seva cultura de prop.
Clar, la quotidianitat d'allí, doncs de tot, no? De totes les situacions, que, bueno, que és molt diferent a la d'aquí. I en canvi, veus, tan a prop que estem, perquè estem a prop,
sí.
I és un altre món, una altra manera de fer.
Tan a prop que estem i tan diferents que som.
Sí, bueno, suposo que el mar i la religió, no? Doncs fa molt.
Jo sempre he sigut dels que penso, i amb això ja acabarem, que aquesta gent musulmana, el món occidental, vull dir, no cal que matin a la gent. Només caldria que mos tallessin la llum i mos farien uns desgraciats.
Sí, sí, sí. De fet, sí.
Som tan dependents de la llum, tant,
que aquí fa el
mateix, marxa una hora i mitja, dues hores de llum
i tothom se queixa.
Tothom ja... Doncs ara imagina't que diguessin, no, aquests són els tallers molt grifo, centrals nuclears, les tèrmiques, on sigui, pum, tallem. Ja ens farien molt mal, eh?
I tant.
I no caldria matar ningú. M'entens? No caldria matar ningú.
Però bueno.
Bé, doncs està bé. Ha sigut un plaer tindre't aquí.
Molt bé, moltes gràcies.
Hem disfrutat. De la bicicleta no se n'ha parlat perquè és que no cal. El que buscàvem era això, no?
Clar,
tota aquesta informació que has arroplegat. La bicicleta a vegades és el de menys. Animar l'Albert que es posi dalt de la bicicleta, que no pedala gaire, el nostre tècnic. Us diu que no amb el cap. A tots vosaltres, animar-vos a fer esport, a no gastar tanta aigua, a no consumir tanta llum. En definitiva, no ser tan consumistes. I us esperem demà a la tarda. Demà a la tarda, a partir de les 6, tornem a estar amb altres. I el dimecres, a partir de les 8, hi tornarem. Nosaltres tornarem el mes que ve. Ja serà l'últim programa del Rodamón d'aquesta temporada. Fins aleshores, que ho passeu bé. A reveure.